sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. Deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. I deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. I deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.
Joan, moltíssimes felicitats. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
Hem arribat a les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia a tothom. La notícia de la nit és, evidentment, i malauradament, a Veneçuela. No un, sinó dos terratrèmols. D'entrada han sigut terratrèmols especialment intensos, de magnitud 7,2 i 7,5. Això, de per si, ja és notícia, i una notícia que pot ser devastadora. Però és que, a més, han estat molt seguits, han estat separats en 39 segons. En menys d'un minut hi ha hagut aquests dos terratrèmols. El balanç oficial és de, com a mínim, 32 persones mortes. Però pràcticament tothom coincideix que aquest balanç, malauradament, anirà a més, a bastant més. Les imatges que circulen per xarxes socials mostren directament edificis ensorrats, balcons caiguts, infraestructures que no es poden fer servir. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Anirem en directe de seguida a Caracas per conèixer l'última hora, però ara mateix tot apunta que estem davant d'un terratrèmol que pot tenir unes conseqüències francament devastadores, per fer servir la paraula que ha fet servir Donald Trump, que ho ha dit així a les xarxes socials. Tindrà unes conseqüències devastadores. De fet, als Estats Units, el Centre Geològic calcula que, com a mínim, podria haver-hi almenys 10.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial parla de 32 víctimes mortals i 700 de ferides. I també ja comencen a haver-hi unes certes iniciatives per a buscar la gent desapareguda. Hi ha una pàgina web que es diu directament així, Desapareguts Terratrèmol Veneçuela, i parla de 6.000 persones a qui encara no s'ha pogut trobar. És a dir, 6.000 persones que les famílies n'han denunciat la desaparició, de desaparició, i que no s'han pogut trobar. En concret, són 6.300 persones que s'han denunciat la desaparició. D'aquestes, 260, més o menys, s'han pogut trobar, però n'hi ha 6.000 que encara no. Aquest és un dels temes del dia, sense cap mena de dubte, mentre que aquí tenim l'atenció dividida, d'una banda, en l'actualitat política judicial de Madrid, i de l'altra, en les altes temperatures. La calor. Avui llegim als diaris, per exemple, que 13 persones van morir a Catalunya dilluns i dimarts per patologies relacionades amb les altes temperatures. Sobre aquesta calor, la notícia és que l'onada de calor s'acaba, però que les temperatures, evidentment, continuaran sent altes, la calor continuarà sent alta. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Sí, avui tindrem temperatures de 34-38 graus a l'interior. No són valors propis d'un episodi d'una onada de calor, però sí són temperatures 4 graus aproximadament més altes del que és habitual en aquesta època. A la costa es quedarà entre els 30 i 32, i aquestes temperatures ja es mantindran estables durant tot el que resta de setmana i pràcticament una setmana sencera. Per tant, la calor es mantindrà durant força dies, amb alguna nuvolada tarda avui al Pirineu sense pluja, potser la tarda al vespre, arriben alguns núvols per l'oest del país, poca cosa, i en previsió que diumenge sí que tinguem algun ruixet de tarda.
Gràcies, Eloi. Una abraçada.
Fins ara.
Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
Aquests són alguns dels vídeos que circulen a les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela aquesta matinada. Magnitud 7,2, 7,5, en menys d'un minut de diferència. Les conseqüències encara no estan del tot clares, però apunten que seran tràgiques.
A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud públicos. privado.
Era el primer balanç que feia fa ben pocs minuts la presidenta interina Delcy Rodríguez. 32 persones mortes, 700 de ferides. Insistim que hi ha pàgines web que s'estan organitzant per buscar les persones desaparegudes i que, de moment, segons aquestes pàgines web, n'hi ha aproximadament 5.500, les persones de les quals ara mateix no se'n té notícia i que ha denunciat la seva desaparició un familiar o un amic. Donald Trump, ho dèiem ara, ha dit a les xarxes socials que el nombre de morts serà devastador i el Servei Geològic dels Estats Units ha fet una primera estimació que la xifra pot anar de les 10.000 a les 100.000 víctimes mortals. Ara mateix continuen les feines de rescat i el govern veneçolà ha decretat l'estat d'emergència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Les imatges d'edificis ensorrats, escardats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catialamar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Joan. Són diversos els països i els governs internacionals, segons ha dit la pròpia Delcy Rodríguez, que s'han ofert a enviar ajuda a Veneçuela, però el més important és anar en directe ara mateix a Caracas, tornar ara mateix en directe a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
Bon dia, com esteu? Des del barri San Bernardino, al costat del centre.
Com estàs en aquest barri? Com esteu?
Bé, el que estem veient és bastants edificis caiguts, és a dir, bastants edificis escardats, i alguns d'ells s'han enfonsat d'una manera bastant dramàtica. Estem veient aquí, per exemple, un edifici de 11 plantes, el que la part de l'ascensor, el que seria la caixa de l'ascensor, que connecta la banda nord i la banda sud de l'edifici, ha caigut, s'ha esfondrat completament. Estem veient la zona dels lavabos, per exemple, completament en posició vertical, tot el que serien el que abans havien sigut els pisos, un darrere l'altre. Es veuen els edificis oberts i els rescatistes a les zones on hi ha les restes, pujant escales, cordes. Acabem de veure com pugen diferents pots d'oxigen, tubs d'oxigen, per intentar proporcionar-li oxigen a una persona que es veu que ha sigut trobada entre les runes. També han pujat una camilla i estem a punt de presenciar un dels moments de rescat. Com he dit en els altres enllaços, està tota la població totalment vinculada i abocada a aquestes tasques d'ajuda. Estem veient els carrers plens de gent amb les flassades, amb els pocs jerseis que han pogut agafar, recollir per sortir cap a fora, tothom dormint al carrer, amb molta por de les rèpliques. Acabem de sentir una rèplica fa pocs minuts. El que passa és que, òbviament, ha sigut molt més fluixa, però també et fa pujar l'esglai al cor i tota la gent està volent dormir fora, especialment els que viuen edificis alts o antics, perquè aquest es podria considerar un terratrèmol tan històric com el que va passar l'any 76, en què també va haver-hi un desastre de la mateixa magnitud. No sabem xifres de morts, de desapareguts, però sí que la gent, podem veure la gent a fora dels edificis ensorrats, com està esperant amb les tasques de rescat. Acabem de veure una dona, com deia, aquí a sota hi ha la meva mare, en el pis número 1, en un pis d'11 plantes, i en que totes les plantes han caigut a sobre, no? Aleshores, estem veient escenes molt dramàtiques en aquest sentit.
Bernat, deies, a més, a banda d'aquestes escenes dramàtiques, deies que la gent està passant la nit al carrer perquè té por a tornar a casa, eh?
Exactament, exactament. Sobretot a les zones més antigues, no?, edificis que s'han construït fa més de 60 anys, que no poden... gent que no té un altre lloc on viure, no? També una situació de crisi econòmica flagrant que es ve arrossegant des de fa més de 15 anys i de problemes estructurals del país. Això també és una miqueta com la... Bé, el poble veneçolà, com ja sabeu, és un poble resilient, que sap aguantar coses amb molta força, però hem vist molta gent plorant, clamant al cel que per què els havia de passar una situació com aquesta després de tant de temps, com si dient que és l'únic que no es faltava, no? Sí, hem vist molta gent amb famílies, gent gran, gent adults, gent vella, gent de la tercera edat, havent de dormir amb el que tenien a fora de casa, agafant les paelles, el que tenien de la cuina i menjant fora. O sigui, és una situació bastant difícil.
I deies, Bernat, que a banda dels serveis de rescat, diguem-ne, oficials, hi ha molta també ajuda entre els veïns, no?, amb aquesta resiliència que ara comentaves.
Sí, exactament. El que hem pogut veure és, per exemple, l'edifici que estava abans. La meitat de les persones eren del servei cívic, de la policia i de l'exèrcit, però també l'altra meitat eren civils, veïns, que estaven volent ajudar a treure gent. Hi ha hagut un moment molt fort en el que han demanat silenci total perquè estaven portant els gossos per intentar sumar les restes humanes, els gossos entrenats per això, per el rescat. Tothom ha callat i s'ha fet un silenci sepulcral enmig de 400 persones que estaven desenrodonant el lloc mentre els gossos treballaven. Us heu d'imaginar el nivell de consciència que hi ha entre la gent en aquest moment.
En directe des de Caracas, el periodista Bernat Lautaro. Bernat, gràcies una vegada més. Tornem a parlar d'aquí una estona. Una abraçada.
Estic pendent, una abraçada.
Vinga, insistim que són dos terratrèmols, eh? Són dos terratrèmols molt potents, 7,2 i 7,5 de magnitud, que a més han estat molt units en el temps, els han separat menys un minut, uns 39 segons aproximadament. Segons ens expliquen al Matí de Catalunya Ràdio, fons del Departament d'Exteriors, de la Generalitat, de moment entre les víctimes mortals o les persones ferides no consten catalans, no consten ni morts ni ferits catalans. Segons expliquen, estan treballant amb el Consolat General a Caracas a través de la delegació del govern als Estats Andins, perquè sí que els hi constava, per exemple, celebracions de la Revella de Sant Joan, de comunitats catalanes, quan hi ha hagut la sacsejada, però pel que ens diuen aquestes fonts del Departament d'Exteriors, el casal català a Caracas ha informat al govern que aquestes persones, les que participaven en aquestes revelles, estan bé. Insistim que el balanç oficial és de 32 víctimes mortals, com a mínim, de moment, perquè és molt d'hora i hi ha aquestes altres xifres, diguem-ne, alternatives que apunten que la cosa pot ser molt pitjor. D'entrada, el Servei Geològic dels Estats Units, que ha fet una primera estimació d'almenys 10.000 víctimes mortals, i després aquesta pàgina web a la qual fèiem referència, Desaparecidos Terremoto Venezuela, en la qual recullen denúncies de desaparició de persones i s'intenten localitzar. D'això, el balanç és francament impactant, perquè són 5.700 persones, de les quals s'ha informat la seva desaparició. D'aquestes 5.500 encara estan sense contacte, encara no s'han pogut localitzar. Per tant, hi ha 5.500 persones ara mateix, segons aquesta web, que consten com a desaparegudes. En fi, el terratrèmol a Venezuela és un dels temes del dia i, per descomptat, l'anirem seguint aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Tot això sense oblidar, per descomptat, l'altre gran tema del dia, o de la setmana, o del mes, que és el panorama polític a Madrid després de la compareixença de Pedro Sánchez, que ahir vam seguir en directe.
Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Sánchez aludeix explicacions, diu el periòdico. Sánchez esgota la legislatura, diu El País. Avui, a l'editorial de El Mundo, per exemple, destaca que Sánchez s'ha escapolit del que anomena cas Zapatero i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol, sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions. L'ABC, un altre diari conservador, també diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció. Són algunes de les lectures que avui trobem a la premsa d'un cas que, per descomptat, amb una pressió mediàtica, política, que avui tindrà continuïtat. Anem a Madrid ara. Pablo Brujats, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Perquè avui el Congrés vota una moció del Partit Popular per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Sí, és a dir, continuarà la pressió del PP cap a Sánchez, però la incògnita és què farà Junts i si se sumarà a demanar aquesta qüestió de confiança. La votació al Congrés arriba després que ahir al Senat Junts es despengés d'una proposta similar del PP, on reclamaven eleccions anticipades. Junts li demanava al PP que, a canvi, es comprometessin a aplicar l'amnistia, i arriba també aquesta votació l'endemà que Míriam Nogueras demanés a Pedro Sánchez que faci un pas al costat.
Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
Sánchez, que rebutjava apartar-se, Junts ja no parla d'eleccions anticipades, sinó de buscar un substitut al president espanyol per rematar la legislatura, i el Partit Popular, us podeu imaginar, creix la frustració. És una ocurrència, diuen, la proposta de Junts, però constaten que aquesta moció de censura que volen és inviable per més escàndols que esquitxin els socialistes.
Tot això, Pablo, després de la compareixença d'ahir, que ens vas explicar en directe, on els socis ja constatàvem que pujaven el to contra Sánchez, però no pinta, com a mínim de moment, que estiguin decidint de fer saltar pels aires la legislatura, o el que queda de legislatura.
Sí, exacte, va ser el debat més tens amb els socis, amb acusacions molt més dures que altres cops, però ningú trenca en Pedro Sánchez, i és que el rebuig a un govern del PP i Vox és el que el salva ara per ara, tot i que Esquerra, el PNV o Sumar no van sortir gens satisfets de les explicacions que va donar ahir, ni tampoc del rumb que ha agafat la legislatura.
He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado.
Ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
Cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
Molt més crítics, però només Podem va demanar eleccions anticipades. Sánchez, que respon que no pensa llançar la tovallola, però la legislatura està en via morta, tot i que la Moncloa recorda que avui salvarà diverses lleis que es voten al Congrés.
Madrid, Pola Brujas, gràcies. Parlem després. Fins ara.
Bon dia, fins ara.
Avui de tot això en parlarem a l'Àgora. D'entrada amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, però també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal, per veure com valoren aquestes explicacions de Pedro Sánchez. També a l'Àgora, avui, amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llum, Bart i Jordi Mir. De moment, però, hi posem un primer comentari de la periodista i col·laboradora del programa, Milagros Pérez Oliva.
El debat sobre la corrupció que es va celebrar ahir al Congrés ha deixat clares algunes coses. Que Pedro Sánchez està disposat a resistir perquè creu que té més motius per quedar-se que per marxar, però cada cop està més sol perquè els socis de govern comencen a fer càlculs electorals. I malgrat apujar el to i la pressió per acorralar Pedro Sánchez, el ple va demostrar la debilitat de Núñez Feijóo quan va tornar a demanar suport per a una moció de censura instrumental que ningú, llevat de Vox, està disposat a secundar. En resum, malgrat els escàndols i la creixent soledat, és Pedro Sánchez qui té el poder de prémer el botó electoral. I ho farà quan li convingui.
El comentari de Milagros Pérez Oliva. Tot això fa referència a l'esfera política, però a l'esfera judicial tenim alguna novetat de les causes que envolten de manera directa o indirecta al Partit Socialista. Pol Foradada, molt bon dia.
Bon dia.
D'entrada, cas Zapatero. Aquí ha passat una cosa que no és estranya, no és el primer cop que passa, però que és cridanera, com a mínim. S'han incorporat al sumari les agendes personals de l'expresident i s'han filtrat a la premsa. Això què implica? Que han sortit tota una sèrie de detalls que no tenen res a veure amb el cas, res a veure amb el cas de l'aerolínia, Plus Ultra, absolutament res a veure, però que serveixen perquè part de la premsa com a mínim hi s'ocupa.
Sí, les agendes mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, o viatges a Zúric per negociar amb Junts. Com dius, coses que no tenen res a veure amb les causes que estan judicialitzades. I és per això que Zapatero estudia denunciar la filtració d'aquestes converses. En una d'elles, una conversa de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda. I la causa la resumeix a continuació amb una paraula: Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu també a la seva assistent: no puc tenir anglès, embolic amb Junts.
No puc tenir anglès, embolic amb Junts. Tot això, insistim, no té res a veure amb la causa, però apareix en aquestes agendes personals i s'ha fet retre la premsa d'aquí que, com deia el Pol, Zapatero amenaci d'emprendre accions legals. En fi, després tenim dos casos més. Un, per descomptat, és el cas de la dona de Pedro Sánchez.
Begoña Gómez, que ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado, és una mesura cautelar imposada després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
I encara un altre cas, el cas Leire Díaz. Avui declara l'advocat de Santos Cerdán,
que es diu Jacobo Teijelo, i declara com a imputat en aquest cas Leire Díaz. Haurà d'aclarir el seu suposat paper en una possible trama coordinada per l'exmilitant socialista per desestabilitzar operacions policials i judicials contra el PSOE o el govern espanyol.
Aquest és el segon tema del dia. El primer continua sent el terratrèmol a Venezuela. Insistim, de moment 32 víctimes mortals en un balanç molt provisional. De seguida repassem la resta de bàsics al matí.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i cinc minuts de nou. Els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Tenim les primeres xifres de morts per la calor a Catalunya. S'han registrat 13 víctimes mortals al país relacionades amb les altes temperatures.
Totes han estat entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana, coincidint amb l'inici de l'onada de calor. Així ho ha informat el sistema de que monitoritza aquestes morts de l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor.
La gran majoria d'aquestes persones que han mort tenen més de 85 anys. De fet, no n'hi ha cap que en tingui menys 45.
No es tractaria, per tant, de cops de calor, sinó de casos en què les altes temperatures han agreujat patologies existents. En el conjunt d'Espanya, els primers dies de l'onada de calor han deixat 108 morts.
Aquesta onada de calor també evidencia que els efectes van per barris. Apareix un estudi de la Universitat Autònoma que diu que els barris pobres de les grans ciutats de mitjana tenen un grau més de temperatura.
Això s'explica perquè els barris desafavorits tenen una densitat més gran i menys zones verdes. Els experts també diuen que aquesta diferència d'un grau pot ser crítica per la salut en episodis com el d'aquesta setmana.
Aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, estan directament relacionades amb els incendis. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar de rematar i d'extingir l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
Anem ara a Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs fa el matí de Catalunya Ràdio.
No és l'únic foc de les últimes hores. També n'hi ha hagut a Isil, al Pallars Sobirà. Aquest també està estabilitzat des d'ahir la tarda.
I a Odèn al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un incendi en una zona molt complicada dalt d'una carena a prop del port del Comte.
El que passa és que aquestes altes temperatures afecten bona part del continent europeu. Per exemple, el Regne Unit, Quim Olivares.
Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit, arran de les elevades temperatures. Aquesta passada nit ha estat tropical a moltes localitats després de la jornada d'ahir, on es van tornar a batre rècords de temperatura. Més de 1.000 escoles van haver de suspendre les classes i a Gales es va aturar tot el servei ferroviari per la calor extrema. L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals i només una minoria amb aire condicionat. Si volem fresca, cal anar a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord. La temperatura no passa dels 15 graus. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la situació també és francament complicada a França. Avui, alerta vermella a 14 departaments. Isabel Galí.
Nou rècord de calor a França aquest dimecres, després de trencar el rècord de dimarts, i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est. Tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, encara a França, l'Organització Mundial de la Salut ha fet una crida a no entrar en pànic després que s'hi hagi identificat el primer cas d'Ebola.
Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot. Hi ha 5 passatgers del mateix avió en aïllament preventiu. Un portaveu de l'Organització Mundial de la Salut insisteix que el risc continua sent baix.
L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
Notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que el Parc Natural es va tancar al març pel brot de pesta porcina. Lara.
Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar la zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de la Collserola o, en aquest cas, de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
Davant d'aquest escenari, demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
Avui, a partir de 9:45, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb el propietari d'un dels restaurants afectats.
5:45. Important, avui, encara a Barcelona, comença el primer dels talls del metro per obres. Afectarà els usuaris de la línia 9 i la 10 Nord.
Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de Setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils la circulació de la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llançà.
I atenció amb això. El grup de música Fades ha denunciat una agressió durant la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme. Aquesta agressió va obligar, de fet, la banda a suspendre el concert.
En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions i la banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
Per cert, parlant de la revetlla, en el balanç de Sant Joan ha passat una miqueta desapercebut que hi ha hagut més agressions masclistes.
La nit de la revetlla es van detenir 26 homes per diversos delictes relacionats amb la violència de gènere. A banda d'això, els Mossos investiguen un presumpte tiroteig en un pis al barri del Born de Barcelona. També la nit de la revetlla no consten ferits. Un altre dels incidents va ser una baralla amb matxets a la Mar Vella, també de Barcelona.
I Elisa Maulià declara davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar Íñigo Errejón ni tampoc d'obstaculitzar la justícia.
Maulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnia, es va comparèixer ahir voluntàriament als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés detenir-la per no haver-se presentat en 3 ocasions. Maulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que la faci comparèixer al jutjat cada 15 dies.
I encara dels tribunals, a Lleida han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. Estela Busoms.
A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podria haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al matí de Catalunya Ràdio.
2:02 i encara alguna coseta més. El New York Times avui avança possibles detalls del casament de Taylor Swift. Ja fa dies que hi ha molta expectació als mitjans americans, Marta, i ara s'apunta a Nova York.
Sí, el New York Times ha publicat que la cantant ha llogat el Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari Swift, també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des del 2 fins al 4 de juliol.
I 2 apunts musicals més, el primer Banyoles. Ya hace calor en la
cafetera.
Perquè comença el Festival Afònica amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris més emblemàtics vora de l'Estany.
Maria Rovira.
Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui a Tortosa, Manu Guix.
Però fem que valgui la pena. Jo vull que valgui la pena.
Per al concert de cloenda del Festival de Piano toca a Tortosa i presentarà el seu nou EP Galaxies, un concert que farà avui a les 9 del vespre.
8:45, els esports. Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Un Barça al límit acaba perdent la Lliga de Bàsquet davant d'un València que realment va ser superior, eh?
Derrota al Palau 84-108 que evidencia les carències d'aquest Barça que ha pogut arribar a la final, ha fet prou, però ha quedat molt lluny de poder-la guanyar. El València de Pedro Martínez aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
Xavi Pascual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
Pascual que marxa, també deixen el club Satoranski, Vesely, Viuli, Hernán Gómez i la Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
Satoranski molt crític.
Se habla de que las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. No quiero decir milagro que estamos en la final, però bueno, també nos ha ajudado que Madrid no s'ha classificat.
I una altra final, la del Barça de Futbol Sala avui, que es pot proclamar campió de la Lliga si guanya la pista del Pou de Múrcia, partit a quarts de vuit.
I rebuda de campió a l'Igualada amb el títol de la Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després, eh?
S'ha fet esperar aquesta victòria, aquest títol de Lliga, victòria a la pista del Liceu, la pista dels penals. Rebuda a l'aeroport del Prat dels campions, sisena Lliga de l'Igualada, es torna a coronar després de molts anys de sequera, una Lliga que arriba després de capgirar, a més, un 2-0 a la sèrie final. I'm a one.
I al Mundial, Neymar ha reaparegut amb la selecció del Brasil aquesta mateixa matinada.
El Brasil que guanya 0-3 a Escòcia. Neymar ha jugat uns minutets, els últims. Portava gairebé 1.000 dies sense jugar amb la selecció. Vinícius ha fet els dos gols. També de matinada, Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Els mexicans classificats ho han guanyat tot. Jugats ahir, Bòsnia 3, Catalunya i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem 3 a les 10 del vespre, Equador, Alemanya, i de matinada, Japó, Suècia, a partir de la 1, a les 4, Turquia, Estats Units.
Passen 4 minuts de 8:45, tot això en un dijous que arrenca pendent de... Per descomptat de com evoluciona el doble terratrèmol a Veneçuela, de moment no consten víctimes espanyoles. Redacció, Pol Foradada.
Sí, després d'un primer balanç encara molt provisional, però on acaba de parlar a Ràdio Nacional el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Estado en contacto con nuestro embajador en Caracas y por el momento, felizmente, no tenemos ningún fallecido que nos conste, ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación, pero de un primer reconocimiento no ha habido.
Se suma així a la informació que explicàvem fa uns minuts del Departament d'Exteriors de la Generalitat. Tampoc no consten morts ni ferits catalans.
De seguida tornarem a Caracas per conèixer l'última hora, però és que també estem pendents una vegada més de la calor, que avui arribarà als seus màxims a França i al Regne Unit. Aquí, a Catalunya, la calor es tradueix en que tenim un ull posat als incendis que es van declarar ahir, també des de la redacció, Marc Jurado.
Sí, a França les últimes hores també han activat avisos per tempestes severes i han ampliat l'alerta roja per calor a 72 departaments. Aquí, pel que fa als incendis actius, segons els bombers, el de Sant Quirze Safaja, el Moianès, ja està estabilitzat i segueixen treballant i per poder-lo donar per controlat, tot i que ja no hi ha confinament, sí que demanen evitar moure's per facilitar les tasques d'extinció. També han estabilitzat el d'Isil, el Pallars Sobirà, i el d'Odèn, el Solsonès.
I a Madrid, en plena ressaca de la compareixença de Pedro Sánchez i els retrets de l'oposició pels casos de corrupció, avui el Congrés tractarà una qüestió radicalment diferent. S'abordarà la penalització de les teràpies de conversió, Lara García.
El Congrés fa un pas més per penalitzar les falses teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. El Ministeri d'Igualtat afirma que en els últims 3 anys ha rebut 23 denúncies en aquest sentit, que l'ONU descriu com una tortura. Avui el Congrés votarà incloure-la al Codi Penal, una proposta de llei que defensarà la ministra Ana Redondo.
I a Lleida, d'aquí menys d'una hora, bilateral amb la Generalitat amb una reunió encapçalada pel conseller Albert Dalmau. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
Bon dia. Serà el moment d'abordar temes pendents que impliquen les dues administracions, per exemple, els tràmits per tirar endavant un dels projectes econòmics més reclamats a Lleida, el gran polígon industrial de Torreblanca, que porta anys de demora. El govern ha d'enllestir els últims plans urbanístics per poder licitar les obres. D'altra banda, s'aprofitarà la visita del conseller Dalmau per inaugurar la reforma d'un gran edifici emblemàtic de la ciutat, el Palau de Vidre, situat al mig del Parc dels Camps Elisis. Es va construir fa 60 anys com a espai firal i ara s'ha reconvertit per acollir associacions sense ànim de lucre.
Gràcies, Estela. Són 2:07 de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa la mobilitat, com la tenim aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Doncs avui el servei de Rodalies i Regionals ha arrencat amb normalitat després que s'hagin restablert totes les línies que ahir van patir talls de circulació per motius diferents. Una normalitat que a Renfe passa pels retards habituals, com per exemple els de l'R11 i l'R15, on hi ha demores de 10 minuts. També el tren que va de Salou a Tarragona porta un retard de mitja hora i hi ha 3/4 d'endarreriment en el que va de Manresa a Lleida. D'altra banda, el metro de Barcelona, a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran 2 mesos i mig.
I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Doncs mira, ara tenim circulació molt complicada a la ronda litoral des de l'Hospitalet en sentit Besòs. Precaució perquè sembla que hi ha vehicles aturats a l'alçada del moll de la Fusta per alguna incidència i retencions també a la ronda litoral, però en sentit contrari des de Sant Adrià.
I punts taronja, Clàudia.
Hi ha retencions encara des de Montcada, d'entrada a Barcelona per la C58, derivades d'aquest accident que us hem explicat a primera hora, de retruco també a la C33 i ara també a la C60 a Mataró en sentit Granollers.
Gràcies, Clàudia Serra. De seguida parlarem de totes aquestes qüestions, molt especialment d'aquest terratrèmol a Veneçuela, per buscar l'última hora des de Caracas. Però què més tindrem avui al Matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
Doncs parlarem amb la diputada dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, sobre la compareixença ahir de Pedro Sánchez. També parlarem de comerços afectats per la pesta porcina a Collserola, com cada dijous la taverna, avui amb Sílvia Subirós, directora de la Cuina dels Homes. També parlarem d'aliments que tenim a la nevera i no hauríem de menjar, un espai ara pensat també perquè n'arriben les vacances d'estiu, i avui consultori de dermatologia. Com cuidar la pell?
Avui, aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, tot això, però de seguida l'Àgora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
Amb l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia de nou.
Bon dia. Doncs temps tranquil encara. Avui ara mateix tenim quatre núvols al Delta de l'Ebre que aniran marxant ràpid. S'imposarà el sol a tot arreu. Avui, com a molt, podrien créixer alguns núvols al Pirineu. Potser al vespre n'arriben alguns per l'oest, sense pluja. I amb temperatures un palet més moderades. Baixen 1 o 2 graus respecte a les d'ahir. Ahir recordem que encara vam arribar als 41 graus a Lleida, 40 al Ferràs o 39 graus a la ciutat de Girona. Avui lleugerament més suaus i sembla que aquesta estabilitat de les temperatures es mantindrà durant tot el que resta de setmana i probablement fins a mitjans de la setmana que ve. Mitjans de la setmana podria començar a baixar una miqueta, però vaja, això encara queda força. Demà encara tocarà un dia de patir calor forta.
Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Dimarts, mig distingiu entre dues vocals, era entre uiu. Dimarts, la nit de Sant Joan, vam acabar la lliga puntuable amb aquest enigma. Aquest dilluns que ve, que serà Sant Pere, farem la gran final del 2026. Ara, mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic, de 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Catalunya Ràdio.
L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
Vaja, Carles.
Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
I tu què li vas dir?
Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
Et demanarem fer mates!
Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
Pierce Brosnan.
Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. un llibre d'Empúries.
Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb ParkClick.
Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
Zoom.
Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'expresident d'Esquerra i president de Delfi, director de Delfi, Joan Puigcercós, amb el periodista Jofre Llombart, amb la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el doctor en Humanitats, Jordi Mir.
I de què hem parlat abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
Doncs tenim aquí la Marta amb una sortit de caramels, però feliçment recuperada de la veu que la setmana passada ens va fer patir.
Ai, sí.
Diu que s'ha allargat una mica, però...
La cosa va ja millor.
Sí, eh?
Sí.
Pensava que no fos del Mundial, que no cridessis els gols de Vinícius.
No,
i tot això.
No, no.
Doncs vinga, comencem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Perquè malauradament hem de començar amb el tema del dia, el tema de la matinada, que és Veneçuela.
Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials amb persones, relatant en primera persona, valgui la redundància, com està la situació allà. La situació ara és molt, molt, molt complicada. Recordem que han estat dos els terratrèmols, de magnitud 7,2 i 7,5, amb menys d'un minut de diferència, que de moment ha deixat un balanç, de moment, de 32 víctimes mortals.
A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados.
Era el primer balanç que feia fa un parell d'hores, una hora, menys i tot. De fet, la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, 32 persones mortes, 700 de ferides, però posem l'accent en que és un balanç provisional, perquè les imatges que hem vist o les informacions que ens arriben apunten a que la cosa pot ser molt pitjor. Tornem a aquesta hora en directe a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
Bon dia, com esteu?
Com està el panorama? Com tot, on ets ara mateix?
Bé, ara estic a l'avenida Forces Armades, estem intentant acostar-nos a l'avenida Baralt, és una de les zones del centre, al voltant del centre antic, ens estem dirigint al barri residencial del Paraíso, que és on hi ha més cases de construcció social, i allà estem intentant fer un report, una actualització del que podrien estar siguent cases que es van construir un baix pressupost en el seu moment, en els anys 80, i que ara mateix estan patint esfondraments. Hem vist el mateix cas, no tant d'unes cases de construcció barata, sinó més aviat del barri d'Altamira, que es troba al mig d'una falla, i que també en el terratrèmol dels anys 70 van caure diversos edificis. Avui hem pogut presenciar a la tarda com s'estaven rescatant fins a 7 persones, en un dels edificis, l'edifici Petúnia, al costat de la plaça França, de la plaça Francia, molt coneguda per les protestes del 2014, del 2017 i del 2019, que és on se solien començar, en el barri d'Altamira. Doncs allà al costat han caigut dos edificis. Estem anant a intentar veure com són les tasques de rescat a cada lloc a la ciutat de Caracas. I bé, el que us havia explicat abans és sobretot que s'està volcant la població. Estem veient gent jove, des d'adolescents fins a gent gran, ajudant les forces de seguretat, a la Policia Nacional i a la Força Armada Bolivariana, amb les tasques de rescat. Està sent un esforç conjunt molt important, molt resilient, com totes les coses que ha hagut de patir el poble veneçolà al llarg dels anys, i que, bé, doncs algunes persones feien el crit al cel dient que no podien aguantar més drames, no podien aguantar més situació, que era l'últim que els hi faltava, però bé, com us estic dient, tothom està responent d'una forma extremadament bondadosa i ajudadora. El terratrèmol potser han sigut dos, però a efectes pràctics tots l'hem notat com una sola vegada. Quan han començat a tremolar el terra sota els nostres peus, hem sortit a l'exterior el més ràpid possible i hem començat a veure les conseqüències del drama, el drama que sol ser una situació com aquesta, tot i que han sigut tan immediats l'un darrere l'altre que només n'hem sentit un.
Clar, a més, ara a Veneçuela són 3:15 de la matinada, pràcticament les 3 de la matinada, però els equips de rescat continuen treballant, pel que ens explicaves abans, no, Bernat?
És bastant fort perquè ningú està dormint, o la gent que ho pot veure dormint. També hi ha grans cues a les benzineres, estem veient cues de gent intentant revestir-se abans de que s'acabi la benzina per les tasques de recuperació, per les carreteres bloquejades. I el que estem veient és molta gent dormint als carrers, molta gent espantada de les rèpliques. Hem sentit una rèplica fa 45 minuts, una hora abans, i doncs, precisament per aquest motiu, molta gent s'està quedant fora a les places, als marges de les carreteres, als marges dels carrers, a sota els arbres, dormint amb el que poden, amb el que han pogut treure, i no volem tornar a les seves cases fins que hi hagi una revisió. I molts altres, doncs, per espantar la son, s'estan volcant també a les tasques d'ajuda. L'adrenalina és molt alta en aquests moments, com us podeu imaginar, i tothom està entre espantat i intentant fer alguna cosa.
Perquè, Bernat, uns deies abans que, clar, que hi ha zones de Veneçuela on hi ha edificis antics, hi ha edificis, doncs, hi ha un estat d'una certa fragilitat que quan hi ha un terratrèmol d'aquestes característiques, doncs, són els primers a, no sé si a caure o, com a mínim, a esquerdar-se.
Sí, exactament, esquerdar-se. Precisament s'està parlant molt de La Guaira, és l'estat, per qui no ho conegui, és l'estat que es troba just al nord de Caracas i que separa la capital de Caracas amb una cordillera, amb una serra que es diu El Ávila. Aquell estat és molt conegut per també tenir esllavissaments de terres quan hi ha pluges molt fortes. Aleshores, quan hi ha un terratrèmol d'aquestes característiques, també les cases que s'han construït allà, normalment amb materials barats, o amb unes construccions de dubtosa certificació, diguem-ho així, doncs també s'enfonsen i es poden provocar doncs, grans desastres com els dels que s'està parlant ara. De fet, per això s'està dient que La Guaira és un dels estats més afectats, precisament per aquesta zona muntanyosa just davant del Mar Carib, en la que sol haver-hi avisaments per les pluges i que un terratrèmol com aquest, pel que estem sabent, ha provocat també un desastre. Encara no sabem les xifres de morts, però podem estar parlant de carrers sencers que s'hagin enfonsat.
Bernat Lautaro, en directe des de Caracas. Moltíssimes gràcies per anar-vos explicant l'última hora des d'aquesta zona del terratrèmol. Una abraçada forta.
Una abraçada, fins ara.
A aquesta hora també podem saludar la catedràtica de geodinàmica i especialista en tectònica activa de la Universitat de Barcelona, l'Eulàlia Massana. Professora Massana, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que aquí es combinen dues coses, dos terratrèmols d'una magnitud potent, però és que, a més, molt junts l'un de l'altre, separats per segons.
Sí, sí. De fet, s'està pensant que potser no són dos terratrèmols, sinó que són dues parts de la transmissió de la mateixa ruptura separades en pocs segons, no? És a dir, està costant molt veure si són realment dos terratrèmols separats, que voldria dir realment que han fet moure dues parts molt diferenciades d'una falla, o si és una mateixa ruptura que ha tingut com dos pulsos diferents, perquè estan massa a prop.
Però ja anava a dir això, si són dos terratrèmols diferents, això deu ser molt poc habitual, no?
Molt poc habitual. Passa de tant en tant, És a dir, de fet, si entenem què vol dir per què es produeix un terratrèmol, es pot entendre bé, perquè quan un terratrèmol es fa, és a dir, comença quan els dos cantons d'una fractura en el terreny, d'una falla, es mouen bruscament perquè han estat acumulant moviment que no podien deixar anar perquè hi havia fregament entre aquests dos blocs. Llavors, si comença aquest moviment, de vegades comença perquè es trenca un trosset que estava més enganxat, deixa d'haver-hi tant fregament, llisca, i això a vegades empeny, i tarda uns segons, empeny una part una mica més allunyada. És a dir, que passa sovint, no? El que passa és que no tan sovint com que es produeixi un únic terratrèmol, és a dir, una única ruptura més o menys homogènia, i que és el que entenem com un sol terratrèmol. No? Mm.
Veneçuela és una zona propensa a tenir terratrèmols?
I tant, i tant. Veneçuela està en una zona, està en un límit de plaques. És a dir, Veneçuela, al nord, hi té la placa del Carib, que és una placa que es mou cap a l'est, i es mou bastant ràpid. És a dir, el límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana, que és aquest límit, aquesta falla que passa pràcticament pel mig de, bueno, pel nord de Veneçuela, pel nord, però agafant part de la part emergida, no pel mar. Doncs aquesta es mou cap a l'est de l'ordre de 10 mil·límetres, 20 mil·límetres a l'any, no? Ara dic malament, 20 mil·límetres a l'any. Per tant, es mou ràpid, es mou ràpid. I llavors aquests límits de placa fan això, és a dir, actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I sí, i a Veneçuela passa això. Encara periòdicament, és una zona propensa, sí, sí.
El que passa que no amb aquesta magnitud, entenc, no?
No, sí. En aquesta magnitud, si vols, en període històric o en període molt recent, però en termes geològics és molt freqüent que passi això cada quinze anys, no sé, si posem-li 500 o inclús 1.000 anys, no? I el que passa que també és que potser el que es mouen són falles diferents. De vegades es mou aquesta, de vegades es mou una mica més cap a l'est. La falla que s'ha mogut ara no ho tenim encara clar del tot. Hi ha una falla que es diu la falla de la Oca, o Cancún, i després és una falla bastant orientada a est-oest, que és part d'aquest límit de placa, i després una mica més a l'est hi ha la falla del Pilar. I en el límit entre aquestes dues falles encara en surt una altra que va cap al sud, que es fica dintre el continent sud-americà, que és la de Boconó. No sabem bé exactament quina d'aquestes tres falles. Sembla que la de Boconó no s'ha mogut, però per l'orientació que té i per com arriben les zones i que podem, a partir de la zona, saber més o menys quina és l'orientació de la falla. Però, per exemple, distingir entre la falla d'Ancon o de la falla del Pilar no ho sabem. Vull dir que és complicat, això. Encara, hi ha poques dades, encara.
És molt d'hora, clar, sí, sí.
Sí.
Però vaja, ha anat molt bé aquesta conversa per tenir aquest context amb la professora Eulàlia Massana, catedràtica de geodinàmica i especialista en tectònica activa de la Universitat de Barcelona. Professora Massana, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
Falten 4 minuts per arribar a les 9. Podem saludar ara mateix el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, diguem-ho bé, de la Generalitat, Jaume Duch. Conseller Duch, com estem? Bon dia.
Hola, bé, molt dia. Gràcies.
Dèiem abans que, segons el seu departament, no constava que hi haguessin catalans ni entre els ferits ni entre les víctimes mortals, ara per ara.
Efectivament, ara per ara. Nosaltres estem en contacte permanent, en primer lloc amb el Centre Català de Caracas. Pensi que hi ha unes 8.000 persones, uns 8.000 catalans que viuen a Caracas o a la zona de Caracas. Estem en contacte també amb el Consolat General d'Espanya a Caracas i la nostra delegació a la zona, la delegació a Bogotà, també està seguint el tema minut a minut. I efectivament ara per ara no hi ha cap notícia de cap català que hagi estat afectat directament des del punt de vista físic.
Ens deien que també sí que els hi constava que hi havia alguna celebració de catalans a Veneçuela per la revetlla de Sant Joan, que ha coincidit amb hora, més o menys, amb el terratrèmol, però que, de moment, pel que els hi consta, conseller, estan bé.
Sí, efectivament, el propi Centre Català havia organitzat una festa, una revetlla de Sant Joan, ahir a la tarda, hora de Veneçuela, que havia de començar poc després del moment en què hi va haver els dos terratrèmols. Per tant, aquesta festa, òbviament, no va tenir lloc, i els catalans que hi eren, doncs, els que van poder, perquè la situació era complicada, van tornar a casa seva, i els altres es van quedar al casal, al centre. Però no hi va haver cap víctima, no hi va haver, diguem-ne, cap dany personal.
I entenc que, de tota manera, el contacte amb les representacions en aquella zona continuen, perquè, clar, és molt d'hora, hi ha encara moltes persones desaparegudes i encara falta per arribar a informació.
Esclar, són les 3 de la matinada, això complica una mica les coses, també el fet que moltíssima gent doncs, són al carrer, perquè lògicament tenen por de possibles rèpliques, però efectivament la nostra gent a la zona i també en contacte molt directe amb el Consolat General d'Espanya a Caracas, doncs estan seguint la situació, estan en contacte amb les persones que ens poden anar informant, seguim la situació minut a minut i si tenim més informació, doncs lògicament doncs la farem arribar als mitjans de comunicació.
I ho deia això perquè, a banda del que vostè ara ens explica, conseller, el ministre Álvarez ha confirmat també que de moment no hi ha cap espanyol entre els morts a Veneçuela, però ell mateix deia que és molt d'hora, que no es pot descartar res encara.
Bé, en aquests casos, òbviament, no es pot descartar res. És cert que l'epicentre no era Caracas, era uns 150 quilòmetres a l'oest de la capital. Per tant, vol dir que hi ha zones de les quals segurament tenim molt poqueta informació. Com deia abans, de tota manera, la major part o la immensa majoria dels catalans que viuen o que treballen a Veneçuela ho fan o bé a Caracas o bé a les grans ciutats. Però hem d'anar esperant i fins que les autoritats de Veneçuela també doncs, puguin anar donant més informació de quina és la situació real.
Conseller, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
A vostès, bon dia, moltes gràcies.
El conseller Jaume Duc, doncs remarcant aquesta idea que ara mateix no consten ni catalans ni entre els morts ni entre els ferits. Bé, és aquestes qüestions sempre que hi ha terratrèmols en aquestes zones del planeta, que són, a més, les més propenses a tenir-ne. Estem parlant de barris, Jordi, amb uns edificis que estan com estan, diguem-ne, no? Abans ens ho deia el Bernat des d'allà. Penso en el cas d'Haití, per exemple, no? És a dir, és un país que va quedar devastat perquè ja era un cas amb una fragilitat de base.
Clar, s'ajunten dos elements que estructuralment són demolidors, no? El tema